Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Ja passen uns minuts de 12:15, ja sabeu que un dilluns més arriba l'hora de resoldre tots aquells dubtes i qüestions de caire jurídic i legal que ens aborden en el nostre dia a dia. I clar, com cada setmana ho farem de la mà dels nostres advocats de capçalera, són els professionals de Digestum Legal. Ara justament estàvem parlant de com es pot tancar un negoci i obrir-se un altre en el mateix lloc. Doncs avui tractarem un tema que malauradament ha afectat a centenars de milers de persones, sobretot ara ens remuntem al 2021. Estem parlant del tancament d'un negoci. Clar, si ens posem a pensar, la pandèmia, la pujada del preu de la llum, els subministres, la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, podríem dir-ho d'alguna manera que han estat determinants a l'hora de tirar endavant un negoci o també d'haver-lo tancat. Uri, què tal? Bon dia de nou.
Durant el 2021 es van tancar el 22% més d'empreses que el 2020 degut a la crisi del coronavirus.
Entre d'altres coses, avui per això ens plantegem com es tanca un negoci, què comporta el tancament. Es tracta només de baixar la persiana i llestos? Sembla que no. Doncs per resoldre tots aquests dubtes i molts més, ja tenim avui a l'estudi en Nacho Gomariz Vila, especialitzat en dret mercantil, concursal i processal del bufet Digestum Legal. Què tal, Nacho, com estàs?
Hola, bon dia.
Bon dia. Em sembla que la darrera vegada anaves amb mascareta, que vas estar aquí a l'estudi, no?
Sí, anava
amb mascareta,
tots. Sí, senyora, quin canvi, eh? No sé si ens constarem.
No, bueno. Clar, mira, justament aquests canvis, no?, que el coronavirus, entre d'altres factors, ens ha fet que moltes vegades potser els empresaris hagin hagut de tancar un negoci. Vinga, primera pregunta que et faria ja per començar, per situar l'audiència. És fàcil tancar un negoci legalment?
Legalment sí, el que passa és que prendre la decisió per tancar-lo pues ja no és tan fàcil, perquè entra doncs, el tema sentimental, entra el tema econòmic, entra el tema de possibilitat o no de continuar-lo. És, bueno, és complicat i sobretot legalment doncs, han de complir uns requisits i uns tràmits que s'han de fer.
Que s'han de fer, clar.
Sí, sí.
I quins serien? Ja només per començar, Nacho. Què és el que primer, si ja prenem la decisió, que com tu deies, una decisió complicadíssima, pel que sigui, per responsabilitat o per la raó que sigui, què és el que primer hauríem de tenir en compte?
A veure, tancar un negoci, jurídicament, podríem dir que és una dissolució i liquidació d'una companyia. Llavors, aquesta decisió de dissoldre o liquidar la companyia, pues no, com dèiem abans, no és fàcil perquè afecta el futur del negoci, perquè és decidir posar fi a l'activitat de la companyia, i llavors, bueno, pues, tot això s'han de complir uns tràmits, i entre d'ells pues, tenim l'acord dels socis, que és el que els socis de la companyia són els que s'han de reunir en una junta general i decidir si s'aprova o no aquesta decisió de dissoldre la companyia. I, bueno, i després s'ha de fer un acte d'aquesta junta, d'aquesta reunió de socis, i amb el resultat de l'aprovació o no d'aquesta dissolució i liquidació, pues s'hauria d'inscriure al registre mercantil, s'ha d'anar al notari, primer abans del registre, evidentment, i després comunicar el cessament de l'activitat en la Hisenda com el propi registre mercantil.
Què passaria si un dels socis no està d'acord amb el tancament?
Bueno, pues això dependrà de la participació que tingui la companyia. Si té el 60%, pues no es dissoldrà. El que passa és que llavors pues, hi ha una responsabilitat de cara a l'administrador de la companyia que haurà d'adoptar una sèrie de mesures per tractar de complir pues, unes obligacions legals i cobrir la seva responsabilitat. Però, vamos, que si la majoria del capital social o dels socis més del 50% en diuen que no estan d'acord amb la dissolució, no aproven aquest acord, doncs no es dissoldrà, s'haurà de fer una altra cosa.
Es podria donar el cas que la part minoritària, volent tancar el negoci, decidís vendre la seva part i que el soci majoritari es quedés amb socis nous, per exemple?
Sí, el que passa és que normalment la dissolució de la companyia, com està motivada per una qüestió econòmica, clar, que el balanç pues, resulta normalment en pèrdues i negatiu, pues, clar, l'atractiu per vendre aquestes participacions a un tercer pues...
no són molt elevades.
Exacte,
no?
exacte.
I escolta, ara, Nacho, que estàvem parlant de dissolució i liquidació, quina diferència hi ha?
Bueno, la dissolució, diguem que és és el procediment a través del qual s'extingueix, es pretén l'extinció de la companyia.
Vale.
I la liquidació és el pas següent
a
la dissolució, que és tractar de cobrar tots aquests drets, tots els drets que tingui pendents de la companyia, de clients, o bé, i liquidar tot o sigui, i vendre i tractar de pagar tots els deutes de la companyia amb l'administració i amb proveïdors i de més.
Val, però llavors, perquè quedi clar, Nacho, és necessari primer, d'alguna manera, fer aquesta dissolució, no? Mm-hmm. Començar aquesta dissolució i després ja liquidar-la, que seria el procés previ.
Correcte.
És obligatori, seguir aquests passos?
Sí. El que passa és que, bueno, dintre de la dissolució, un cop fas la dissolució, pues pots prendre la decisió de fer unes altres coses, unes altres actuacions, com és vendre, com deies tu, abans d'obrir la venda de la societat a un tercer. Aha. Pots bé liquidar la companyia.
Val.
O bé presentar un concurs de creditors. Vale? Però això són circumstàncies molt concretes, perquè presentar el concurs de creditors suposa que la teva situació econòmica pues, no és bona, que no has pogut liquidar la companyia perquè, bueno, ja ho veurem.
Ara en parlarem.
Clar, sí. Perquè després... són quartos.
Exacte.
No?
Sí, entre d'altres coses.
Clar,
correcte.
Clar.
Eso es.
Quines poden ser les causes de dissolució d'una societat limitada?
Bueno, n'hi ha diverses, o sigui, hi ha moltes. O sigui, primer el que diguin els estatuts, que són les normes que regeix la companyia. Vale? Que normalment, com a causes de dissolució i liquidació dels estatuts, són les que diuen a la llei. Les més típiques, diguem... Les que...
Quines són les que solen donar, Nacho?
Pues mira, és en principi la conclusió de l'objecte social pel que s'ha constituït la companyia. Això vol dir pues, que la companyia es va crear per una activitat en concret i que s'acaba. O sigui, imagina't un projecte, pues, jo que sé, construcció i venda d'uns immobles. Pues construeixes, vens i...
Oi, i ja està.
S'ha concluït l'objecte, ja ho has fet i ja està. I llavors pues, fas la dissolució i liquidació de la companyia i ja està. Un altre motiu, una altra causa, seria la impossibilitat d'aconseguir l'objectiu de la companyia, el fi social, que es diu. Vale? Això del fi social pues, és això, és... l'objectiu pel qual s'ha creat la companyia, que és impossible complir-lo, perquè, jo què sé, imaginem-nos que vols comprar un solar que és edificable i al final, pues, pel que motiu que sigui, no es pot edificar i no pots fer res. Llavors, com no pots complir l'objectiu de la companyia, pues, dissols.
I què suposa aquesta dissolució? En el sentit que tu deies ara, la impossibilitat del funcionament de l'empresa, entenem que hi haurà una paralització dels òrgans socials. Què vol dir això, Nacho?
No, aquest és un altre motiu que et dona lloc a la dissolució de la companyia, és la paralització dels òrgans socials. Això què vol dir? Imaginem-nos que hi ha una companyia que està repartida, que està repartit el capital social.
Val.
Amb dos socis que tenen el 50% cadascú. Llavors, si no es porten bé o tenen una relació conflictiva entre ells i tal, pues, clar, mai s'aprovaran els comptes anuals, mai s'aprovarà la dissolució, mai s'aprovarà res a la Junta de Socis.
No hi haurà mai acord.
Llavors, com és impossible continuar l'activitat perquè l'administrador i els socis no arriben a cap acord, pues, hi ha una paralització dels òrgans socials. Llavors és quan es dissol la companyia per aquest motiu.
Mhm.
Podem dissoldre i liquidar una empresa si tenim deutes?
Sí. En principi, sí. Dissoldre-la, sí. O sigui, una companyia amb deutes, el més correcte en qualsevol cas és sol·licitar un concurs de creditors. Si
veig
té
que
deutes.
Et poses les ulleres, per tant, això vol dir que ara
això
parlarem
important.
De quartos, no, Nacho?
Exactament, sí, senyora.
Ai,
senyora.
S'ha de concretar, doncs,
exacte.
A veure, ben atents.
Però una companyia que té deutes, el més correcte és presentar un concurs de creditors.
O sigui, tu recomanaries un concurs de creditors en el cas?
És que si té deutes, sí.
Clar.
Si no, o sigui, si no té deutes, pots fer la dissolució i liquidació simultàniament sense cap problema.
Val.
Vale? Ara bé, si la companyia en té deutes, el camí correcte per dissoldre la companyia pues és precisament el concurs de creditors. Vale? Que el concurs de creditors no és més que la liquidació de la companyia, però d'una forma, diguem, ordenada, a través del jutjat.
Val.
Vale? Però sí, per tant, pues sí, la societat, si ja té deutes, no pot pagar, i aquesta seria l'única opció, la del concurs.
De creditors. Val, d'acord, llavors, un cop ja hem sabut una mica les causes, diguéssim, per poder dissoldre i liquidar una empresa, quin seria el primer pas del tancament complet d'una empresa, de la que sigui?
Vale. Pues,
si... Quins són els passos que hauríem de tenir en compte?
Els passos són, primer, instal·lar la dissolució, sometre a la Junta de Socis l'aprovació de l'acord de dissolució.
Val.
Això el primer. Segon, amb un balanç de dissolució, i llavors redactes un acte d'aquesta junta, te'n vas al notari, ho aixeques a públic i s'inscriu aquest acte i aquest acord de dissolució al registre mercantil.
Clar, però jo entenc que... Perdó, Nacho, però clar, tot això necessitem un advocat al costat.
Home, sí, sí, la veritat és que sempre recomanem.
Perquè José va dir, home, clar, és que...
Sí. Bueno, però hi ha gent també que s'atreveix a anar al notari i fer-ho directament. No, sí, perquè el problema és que després venen amb el problema...
Que et diuen, mira, ara em demanen això,
exacte,
ara no...
Exacte, o si no, i que no m'han deixat, i, bueno, pues és un lío. La veritat és que jo recomano, no perquè jo sigui advocat, però bueno...
Bueno, per estalviar-nos després mal de caps...
Exacte. Crec que és bo tenir un assessorament legal per fer aquest pas.
Uh-huh. Vinga, doncs, parla'ns una mica també dels efectes legals i administratius, no?, de la liquidació en si.
Sí. Els efectes legals, bueno, com dèiem abans, un cop instes i aproves la dissolució, pots fer tres coses: o liquidar-la, o vendre la companyia, que ja dèiem que en cas de dissolució, no sé, que sigui com una impossibilitat perquè jo no tinc quartos, però tot sí, i llavors s'ha de fer una inversió i pot ser atractiu per a una altra persona, doncs, bueno, en aquest cas pots vendre la companyia i tirar-la cap endavant. I l'altre seria el concurs de creditors. Llavors, els efectes administratius de la dissolució, doncs, evidentment, són, doncs, que has d'inscriure al registre mercantil aquest acord de dissolució, i que després has de comunicar a Hisenda, doncs, el cessament de l'activitat a través d'un model que es diu el 036, que has de donar de baixa l'activitat, i per tant, doncs, implica també que ja no presentaràs cap impost si liquides, perquè si no liquides i la deixes només dissolta, hauràs de presentar l'impost de societats cada any.
Val.
Però bueno, aquests serien els...
Quin seria el cost aproximat de la dissolució i la liquidació d'una
companyia? Uri, perdona, ha mencionat Hisenda.
Ah.
No, i clar, ja ho preguntaves bé.
Sí.
Clar, perquè ara, quant costa dissoldre una empresa?
En principi, no, si és una companyia normal, i és normal, vull dir que no és ni molt gran, no és una gran empresa.
Val.
Pues a veure, aquí hi ha les despeses dels honoraris del notari, estan les despeses del registre mercantil, que són el notari normalment, un balanç normal i corrent, que no tingui gaire actiu i que no sigui molt complicat, doncs són el puntal del 300, 350, també dependrà de quin és l'actiu de la companyia. El registre mercantil, que s'ha de publicar el butlletí oficial del registre, doncs costa, té un cost de 250, 300, més o menys. I després els honoraris de, si vols, assessorament i ajuda d'algun despatx d'advocats, doncs els honoraris d'aquests.
Clar.
Però bueno, que un balanç...
Quants, aprox?
D'una pime pot ser 800 euros, 1.000 euros... o 700, en funció del balanç i de les complexitats que ens trobem durant tot el procediment.
Reprenent aquests tres punts que comentaves ara sobre la liquidació, comencem, si et sembla bé, per la liquidació de la societat limitada.
Mm-hmm. La liquidació, pues la liquidació no és més que tractar, o sigui, la companyia al principi es dissol, i un cop arribes a l'acord a la Junta de dissoldre i liquidar, el que es fa és obligatori canviar, no canviar el nom, sinó posar-li una coletilla al nom, que ha de posar, pues, la no sé què, no sé quantos, SL en liquidació. ¿Vale? Llavors, els administradors de la companyia normalment es converteixen als liquidadors. ¿Vale? I la liquidació no és més que el que dèiem abans, és tractar de cobrar tot el pendent i tractar de pagar tots els deutes que tingui la companyia amb l'actiu que tingui la societat. ¿vale? I això és la liquidació, és això. Després el que es fa és, un cop has aconseguit cobrar tot i pagar tot, el que es fa és dividir tota la resta entre els socis en proporció a la participació que tingui cadascú a la societat.
Vale, clar, tu ho expliques així, sembla fàcil.
Sí,
però, clar, però després, quan t'hi trobes, Nacho, però durant aquest temps, ara que l'han posat molt la lupa després de tot el que hem passat amb la pandèmia i tal, vosaltres heu notat un increment o un augment d'aquesta voluntat de tancar negocis? Heu portat més casos del que seria freqüent? Doncs
pues mi sí, malauradament no. Clar. Per sort, per desgràcia, pues sí. No, però la veritat és que sí. El que passa és que, clar, com a conseqüència del Covid i tot aquest augment d'increment de costos de la vida quotidiana...
Clar, amb la inflació, la pujada de preus...
Tot això el que fa és que les companyies els dissolguin perquè no poden fer front als deutes o als pagaments que han de fer de forma ordinària i normalment. Llavors, no hi ha tant procediments de dissolució i liquidació com concursos de creditors. Vale? Que això sí que hem vist un increment considerable a l'activitat del despatx.
Sí, són empreses que haurien funcionat si haguessin tingut més diners a darrere, però que no poden fer front als deutes i algú la pot comprar, algú amb
correcte
calés, i tirar-la endavant.
Sí, i això, o sigui, sí, hem vist un increment considerable de concursos de creditors, sobretot.
Abans ho mencionaves, la part d'Hisenda, però hi ha uns tràmits que siguin obligatoris, és a dir, com gairebé requisits, no?, per donar com finiquitada a l'activitat d'una empresa?
Sí, pues, anar al notari, al registre mercantil i a Hisenda.
I és importantíssim.
Sí, clar.
Perquè, si no, després ens vindran a buscar, eh? Vull dir que això no se'ns passi.
No, exacte. Si no et dones de baixa, doncs Hisenda continuarà reclamant o requerint que liquidis els impostos corresponents. L'IVA, l'impost de societats, que presentis els comptes anuals, això per part del registre i de més. O sigui que és una forma de posar fi a les obligacions fiscals i administratives de la companyia.
I quin és el moment o quin és el pas en què la companyia ja s'ha extingit, finalment, a Nacho?
Pues quan inscrius la dissolució i liquidació de la companyia, quan fas les dues coses i has repartit tot el que queda a la companyia entre els socis, llavors aquest acord de liquidació, que es presenta un balanç de liquidació a zero, i llavors s'inscriu al registre mercantil i a partir d'aquí s'extingeix la personalitat de la companyia.
I aquesta personalitat de la companyia, per tant, no es podrà... Si jo ara dic, bueno, va, doncs tanco aquest negoci i vull obrir un altre, no? Diguéssim, llavors ja seria un altre procés totalment diferent, no?
Correcte, sí. Sí, tu pots liquidar una companyia i obrir una altra, per suposat que sí.
Però igualment els costos, entenc que tot bueno, arrebentaria, no?
Exacte, sí, correcte.
Nacho, no sé si vols afegir alguna coseta més. És que ho hem fet així com tan fàcil, no, Uri?
Sí.
Tu t'ha quedat algun dubte? O...
No. Sí, està superben explicat. És com ens tenen acostumats els advocats de Digestum, realment.
I si vosaltres teniu algun dubte, si us plau, doncs truqueu a Digestum Legal directament, o si truqueu aquí a Ràdio Estel, us donarem el contacte. 663-99-30-62, 663-99-30-62. Avui hem parlat amb Nacho Gomariz, especialitzat en dret mercantil, concursal i processal. I si voleu recuperar, si us heu quedat amb algun dubte, com dèiem, doncs podeu recuperar l'espai a www.radioestel.cat o directament a la nostra app, que la tens, la nostra app, Nacho.
I tant.
Clar que la té.
Ràdio Estel oficial, eh?
I tant, que sí.
Home, així escoltem a tots els companys de Digestum. Ja sabeu, els dilluns d'aquí a Tirant pel Dret al matí a Ràdio Estel. Com dèiem, gràcies. I esperem no trucar-te molt més.
Bueno, esperem que perquè... ens truquem per un altre motiu.
Això.
Això sí, que ens truquem per altres coses, no? Per tancar un negoci. Doncs vinga, que nosaltres seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel.